Dona i Esport amb Lluís Brau.
Hola, bona nit. Pues, estem altra vegada dijous a la nit i avui m'acompanya la Núria Ventura, que té una escola de dansa aquí a Sant Celoni. Bona nit, Núria.
Bona nit, guapa.
Abans de venir he mirat una mica la teva pàgina web i he vist que la dansa no és només esport, però també és filosofia, escrius que és matemàtica, passió... Em pots explicar com enquadra?
Sí, sí. La dansa és un esport duríssim, com si fessis gimnàstica artística, i si vols arribar a ballar, doncs tens que treballar cada dia duríssim. Com més hores fas, millor, i per ser una persona que ressalta, tens que fer moltes hores diàries, com unes 4 com a mínim.
Wow.
Llavors, si en fas 6, millor, perquè avances molt més ràpid, però al mínim 4 diàries. O sigui que és molt complicat, i més en aquest país, que les arts estan bastant excloses de la cultura general social. Llavors, quan una persona, un alumne, una nena, un nen volen ballar, ho tenen molt difícil, perquè no hi ha infraestructures perquè puguin aprendre a ballar professionalment. Llavors, tenen que venir a una escola privada i passar-se hores estudiant... Bueno, totes les hores que estan anant a l'escola, després a casa els fan estudiar fins a les tantes de la nit, una altra vegada. Llavors, els nens que volen ballar no poden estudiar a casa, llavors tenen que fer servir molt les neurones perquè no tenen hores pels estudis de l'ensenyança general. I llavors, doncs, el que tenen de fer, doncs, és aprendre a treure bones notes sense tenir temps per estudiar.
Wow.
Llavors, la dansa és un esport, és dur com un esport, per això t'he fet aquesta explicació. A més d'això, doncs és una carrera artística. Llavors, doncs, hi treballen les emocions, i així com la música és matemàtica, doncs la dansa també és matemàtica. Llavors treballes molt la psicomotricitat del cos, l'espai en el que et mous, el saber estar amb una altra persona al costat, tot això és pura matemàtica. Llavors tens que treballar una part de l'intel·lecte que és totalment matemàtic.
Notes que les alumnes amb més facilitat de matemàtica a l'escola tenen més facilitat amb la dansa, notes?
Doncs no els hi he preguntat això, però també, no sé, a veure, quan fas una cosa artística treballes el cos, l'emoció, la part espiritual, com si diguéssim, emocional, i després també treballes la part logística, perquè tens que estar molt despert en saber quin moviment va, quin no va, aprens a sentir dolors, a cansar-te, entens el que és una disciplina forta, i entens que, encara que no tinguis ganes d'anar a classe, has d'anar-hi per avançar i per ballar amb una mica de dignitat. Llavors, tot el conjunt de lo que engloba el treball artístic i físic d'una persona que estudia dansa és molt complet per l'educació general.
Sí, sí. I quan la gent volen començar a bailar, per què venen? Venen perquè volen fer un esport o posar en forma, o perquè volen, no sé, treure emocions o aprendre una cosa nova? Què és el motiu més comú?
El motiu pel que venen és perquè els agrada molt. Aquest és el primer motiu. Hi ha molts... Bueno, jo diria que no hi ha pares que portin els nens perquè ells volen, almenys a la meva escola. Perquè els que ho fessin, els nens no ho aguantarien. Si no t'agrada, no ho aguantes, perquè és molta disciplina. T'ha d'agradar molt. Llavors, les nenes petites els agrada molt la ballarina, com també els hi pot agradar molt un pallasso, saps? O sigui, veuen la nineta que està amb unes puntes i amb un tutú, llavors tenen aquesta idea màgica d'una fada, i llavors n'entren moltes de petites. Llavors, que els agradi o no és una altra història. Llavors, ho veus de seguida, si els agrada o no. Quan entren a la classe, ja veus aquesta nena li agrada i val, o aquesta nena no li agrada tant, encara que valgui. I aquesta nena no val per ballar, o hi ha alguna que no val tant però que li agrada molt. O sigui, veus de seguida la que encaixa. I és perquè li agrada, perquè si no ho aguantaria.
Ha de ser una passió.
Sí, hi ha una passió que ve de quan ets molt petitó. O sigui, tu pots tenir... Hi ha nens que tenen 3 anys i ja saben que volen ballar. Tinc una nena que que va ser precisament la meva primera alumna, la Berta López, que ella des de que va entrar a l'escola ella volia ser ballarina i ara es presentarà a l'Institut del Teatre, o sigui que...
Wow.
Tinc un nen que té molt clar que també vol ser ballarí, té 7 anys i ell vol fer les proves per entrar a l'institut i té 7 anys. Saps? O sigui que ja ho veuen, ja sí. Ho veuen.
Doncs podem començar amb 3 anys.
Sí,
sí.
I potser l'any que ve comencen amb 2.
Okay.
Sí, amb tècniques de música i moviment.
Uh-huh. I has d'anar amb cautelessa... quan estan creixent, quan estan bailant,
sí.
Entrenant, com el cos està creixent pels sí. Nens. Hi ha una cosa que has d'anar en compte? O...
Mira, si treballes bé el cos, no hi ha cap problema de desviació d'alguna forma del cos. Més aviat al contrari. Els nens que venen amb problemes ossis, pues, la dansa els ajuda a corregir-los.
Uh-huh.
Inclús tenim una osteòpata a l'escola que fa visites gratuïtes, bueno, consulta gratuïta per nosaltres entendre des d'una persona que coneix el tema dels ossos i que també coneix la dansa, la Eva Passalodos es diu, doncs ella ens informa a nosaltres com podem corregir el problema físic del nen. Saps? Per exemple, una columna amb escoliosis, la dansa és brutal com el... O sigui, és que te la posa recta.
Wow.
Però clar, has de venir amb has de tenir una edat jove, no?
Uh-huh.
O sigui, com més jove, millor. A veure, des dels 14 anys també pots corregir.
Uh-huh.
A partir dels 14 anys, si venen i tenen una escoliosi, pots corregir l'esquena. I després, també, els nens que caminen amb els peus endins, o els genolls amb algo, que es toquen i tot això, també hi ha formes de treball a través de la dansa que ho corregeixes tot això.
Oh, quina il·lusió, no?, per poder ajudar els nens.
Bueno, és brutal.
Sí, sí, sí,
brutal.
A veure canvi.
I després també nens que tenen problemes a l'escola, amb la part artística són totalment contraris i llavors doncs se senten realitzats en la meva escola perquè no hi ha... Com que tot són sensacions, segueixen les classes de la mateixa manera que els altres nens, i a lo millor a l'escola porten 3 cursos de retras.
Uh-huh.
Saps? O sigui que, segons com, segons quin alumne, li és superpositiu.
Perquè a l'escola han perdut la confiança. I...
Perden la confiança, és una intel·ligència cognitiva,
uh-huh.
I en canvi en la dansa és... a part de cognitiva també, és emocional.
Uh-huh.
Llavors, a lo millor tenen més desenvolupada la part emocional i es poden expressar molt millor des d'aquest punt de vista.
Uh-huh.
Això els fa que els hi pugi l'autoestima i llavors doncs, a l'escola, encara que portin un retras, doncs es sentin també més còmodes amb si mateixos.
Sí, sí. Sí, he escoltat que critica les escoles perquè només miden a nivell acadèmic.
Mm.
I hi ha moltes intel·ligències que el nen pot desenvolupar.
Exacte, però estem...
I no, estem midient això.
Igual que a l'època de Franco.
Uh-huh.
O sigui, els estudis són iguals, o sigui, no ha canviat res, vull dir, no m'ha evolucionat gens. O sigui, els nens que estudien ara, dic, mira, és igual que quan jo estudiava.
Uh-huh.
No ha canviat res, no ha canviat res.
Has dit que tens també nens, a més que nenes, a l'escola, que també és diferent, no?, en principi la gent pensa, dansa és per les nenes.
Sí,
però...
també és un error cultural.
Uh-huh.
També és un error cultural. Llavors tenim la sort de que ha sorgit el break dance.
Uh-huh.
Això fa que els nens no els hi faci vergonya anar a ballar. Llavors què fan? S'introdueixen a la dansa a través del break dance.
Uh-huh.
I després comencen a fer hip-hop, que uh-huh. ja hi ha més nenes. Llavors això fa que hi hagi un canvi... i que els nens, quan han fet break des de petits i tenen 14 anys, ja comencen a ser més ells mateixos, si realment els agrada la dansa, ja comencen a fer altres disciplines com dansa clàssica i contemporània. No tenen per què ser per nenes, vull dir.
Ja, ja. És que...
Però en aquest país, desafortunadament, hi ha aquest tipus de cultura que els nens que tinc petits que fan dansa clàssica i contemporània tenen problemes a l'escola perquè els diuen que són nenes.
Sí,
llavors
sí.
Jo els haig de dir que no diguin que fan ballet, que fan dansa clàssica.
Uh-huh.
O que fan dansa contemporània, que els diguin això, que no saben ni el que és.
Uh-huh.
I això...
Posar altra etiqueta, no?
Sí, sí. És complicat, això.
Sí.
Una llàstima.
Sí, els meus nens a casa posen la música i comencen a ballar, els agrada molt. Però abans de venir a parlar amb tu, estava pensant, pues, si el gran volia apuntar a ballet, sé que seria difícil a l'escola si els altres amics sabien això.
Sí.
Per la cultura.
Per la cultura.
I és una pena, sí.
És una pena. De tota manera, m'he trobat a vegades algun nen que ha tingut el coratge de dir a mi que m'importa el que em diguin, saps?
Uh-huh.
Llavors, són més homes, aquests nens, tenen més coratge, són més varonils.
Sí.
El nen que s'atreveix a fer això, que el que no s'atreveix.
Sí.
El que no s'atreveix és menys varonil.
Sí, és veritat.
O sigui, és totalment el contrari, no?
Uh-huh. Sí, sí, molt fort.
Sí, clar, perquè diu, jo passo. Llavors és quan és un home atractiu, o un nen atractiu, bueno. Uh-huh. Jo parlo d'homes, no?, perquè els nens... Però em refereixo que va cap a un camí d'un tio segur de si mateix.
Uh-huh.
I llavors és molt més atractiu, no?
Sí, sí, sí.
O sigui que...
Doncs ves que hi ha un canvi ara amb el breakdance i el hip-hop.
Sí,
nens,
està venint un canvi perquè entren molts nens.
Uh-huh.
Així és quan entren moltes nenes a fer ballet, entren molts nens a fer break.
Uh-huh.
Què passa? Que el break és de tio, no? Sí. Es fan els xulos o no sé, alguna així. Llavors fan acrobàcia, també els agrada molt l'acrobàcia. També, a veure, a part de que sigui de nen, els hi agrada, també.
Uh-huh.
Però és el fil que obre la porta a que comenci a canviar aquest tipus de cultura.
Sí, sí, i escoltar la música...
Exacte, es sensibilitzen,
uh-huh,
entenen moviments, i després quan veien altres coses ho comparen amb el break i comencen a tenir una espècie de cultura amb dansa.
Hi ha adults que comencen a ballar més grans? Com...
Sí, la dansa, sempre parlem de nens, però... Tot el que et dic dels nens és exactament igual pels adults.
Uh-huh.
A mi, mentre a l'escola una nena de 3 anys li faig el mateix cas que una de persona que en tingui 60.
Uh-huh.
Perquè tots tenim el mateix... El que és important és el procés de treball, no on arribes.
Uh-huh.
Llavors, tinc una alumna que va començar, em sembla que tenia 57, i estava allà anant al teatre, als finals de curs i tot, i està superintegrada, se sent molt còmoda i entén molt bé el treball... I gaudim molt de les classes, conjuntament. Treballem i arribem molt lluny amb tot el que és la part tècnica i emocional.
Uh-huh.
Perquè la dansa és ioga, és una ioga. Tu penses en totes les posicions del cos i les forces contràries, ho has de pensar en el mateix temps perquè funcioni i flueixi.
Uh-huh.
Llavors, l'adult entén el treball d'aquesta manera. Llavors, a partir d'aquí, doncs, neteges moltíssimes coses del conscient i del subconscient.
Uh-huh. Sí. Pues a mi em costa molt deixar anar amb la música. Em costa molt deixar les inhibicions.
Sí.
Com treballes per ajudar algú com jo?
Això és molt interessant perquè hi ha classes que ja portem des del segle XX, que va sorgir als Estats Units aquest tipus de secció de dansa, perquè ara hi ha moltes seccions, que és la improvisació, són tècniques d'improvisació. Llavors, les tècniques d'improvisació són molt interessants perquè treballes molt la part de bloqueig de l'ésser humà. Llavors, les tècniques d'improvisació serveixen per desinhibir-te.
Uh-huh.
Llavors, si tu tens un bloqueig, com per exemple, un molt fàcil, et diré, ¿vale?, perquè també pot ser algun més complicat, com per exemple, tartamudejar.
Uh-huh.
Saps? Podria ajudar-te a deixar de tartamudejar. Però aquí ja no m'hi poso perquè ja són paraules majors, ¿vale? Hauria de parlar un metge d'això, jo no, ¿vale?, o un psicòleg, jo no. Uh-huh. ¿Vale? Però, per exemple, si tens un bloqueig de falta d'autoestima, que és el que ens passa a molts, això t'ajuda a treure-la. O, per exemple, d'obesitat,
uh-huh,
saps? O de falta d'atenció. Uh-huh. Aquests temes sí que són temes més senzills i les tècniques d'improvisació t'ajuden a desbloquejar-ho tot.
Uh-huh.
A desbloquejar-ho tot. I és molt interessant. També s'utilitzen tècniques d'improvisació per coreografiar. Però això ja és un altre tema.
Uh-huh. Doncs és per la creativitat.
Sí, és totalment creatiu. Uh-huh. És impressionant. I és molt interessant, molt, molt. Molt perquè un mateix... O sigui, quan fas una improvisació, el que fem és que ho graves. Graves el que, si tu vinguessis amb mi i fes unes tècniques d'improvisació,
uh-huh,
jo et donaria unes pautes perquè tu improvisessis perquè no tinguessis vergonya. Et diria coses concretes,
uh-huh,
en les quals tu poguessis moure't. Llavors, a partir d'aquí, jo et gravo. Quan et gravo, tu et sents observada. Llavors, al moment de sentir-te observada, et bloqueges.
Sí.
I quan et mous i et veig, et mires a tu mateix, tu ets la millor crítica de tu mateixa. És el mateix que quan et sents la veu. Uh-huh. Aquell que dius, que mala, quina veu que tinc, és horrorosa. Sempre, en canvi, els altres diuen, no, no, aquesta no té mala veu, no? Quan et sents. Sí. Quan et veus, tu ets el pitjor crític. Uh-huh. Inclús jo quan em veig ballant dic, mare de Déu, quin horror.
Wow.
Ho veig sí, sí. Tot fatal, no? O sigui que et graves, et veus, i tu saps ja, en el moment en què estàs en escena intentant improvisar un moviment, ja saps quan t'estàs bloquejant.
Uh-huh.
Ja ho saps tu mateix. Dius, ostres, tinc vergonya. Tu mateix t'ho dius. Sí. Doncs allà està el bloqueig que s'ha de treure.
Sí, sí.
És una tècnica.
Uh-huh.
Molt senzilla.
Sí.
I molt divertida.
Uh-huh.
I els, això... els homes no ho fan. Els homes els hi costa...
Més.
Buah. Els homes els hi costa un piló.
Sí.
Bueno, no venen homes a l'escola de dansa a fer dansa.
Uh-huh.
Ja són adults.
Sí, sí.
Venen dones només. Homes en venen molt pocs.
I per què penses això? Per què els costa tant?
Perquè tenen molt menys desenvolupada la part emocional.
Uh-huh. Okay.
Saps? És que és
okay,
així.
Costa més.
Els costa molt més, sí.
Intel·lectualment. Bueno, emocionalment.
Sí, sí, els fa molta vergonya, sí. Vull dir. No? Aquesta part la tenen que treballar, okay. Pobrets.
doncs les classes sempre són en grups. És en
sí,
grup.
Sí, sí.
Que també,
sí, també pots fer-la privada, suport, però no? Són molt, molt cares privades.
Okay.
No, no, són en grup, a més va molt bé l'energia de grup.
Sí, sí, sí.
Em pots fer privada quan algú necessita algú molt, molt concret.
Uh-huh.
Però jo sempre dic, no, no, veniu en grup i, uh-huh. I són en grup, sí.
Uh-huh. I tu has sigut alumna de dansa, professora i ara propietària de l'escola.
Directora
de l'escola. On estaves més feliç? En quin lloc? D'estudiant o professor? O...
Jo segueixo directora. Ballant professionalment. Jo ballo flamenc.
Okay, uh-huh.
I faig fusió. El meu fort és la fusió. El flamenc pur l'entenc, el sento, el visc, però el meu fort és la fusió. Jo no sóc una persona que ha nascut en un món totalment de flamenc. La meva mare és pianista i he viscut un altre món. No? Llavors, jo ara en aquests moments és el moment en què estic millor, ara mateix. Uh-huh. I cada dia que passa, millor estic. I clar, és el meu creixement personal. Llavors, he sigut alumna i segueixo sent alumna.
Uh-huh.
He sigut professora i segueixo sent professora. He sigut ballarina i segueixo sent ballarina.
Uh-huh.
Llavors, ho tinc tot en aquests moments.
Uh-huh.
I només sento el moment present. No tornaria enrere perquè era molt difícil. Ha estat molt difícil. Vaig estar als Estats Units 8 anys. Ha sigut molt dur perquè hi ha moments doncs, que per aprendre... Bueno, hi ha moments que jo treballava i estudiava als Estats Units, dormia 5 hores i m'aixecava amb taquicàrdia de lo cansada que anava.
Treballaves com a ballarina? O...
No, treballava per pagar-me els estudis uh-huh. En un restaurant
uh-huh.
o en un bar, de bartender, de barman. I era per pagar-me els estudis, perquè els meus pares em van ajudar un any, però els altres 8 ja no podien.
Uh-huh.
Llavors, doncs, bueno, m'havia de buscar la vida. No? I llavors jo era estudiant, i estudiava i treballava. Llavors, doncs, ballava 6 hores, treballava 8 i dormia 5.
Oh.
Saps? Pues, clar, jo això no voldria tornar-ho a fer.
No, no, que dur, sí.
Però bueno, que si tingués l'energia ho faria, perquè la dansa és una passió. Ara, per exemple, en aquests moments això ja ha passat, jo ja he agafat un nivell, jo ja tinc un coneixement, que és el que volia adquirir, i ja el tinc, i llavors, clar, no vols tornar enrere, perquè ja quasi ningú, penso jo, vol tornar a ser petit o jove, perquè diuen, hòstia, tornar a passar per això?
Mm-hmm.
Ja ho he viscut, no?
Sí.
Llavors el millor moment és el present, sempre, penso jo,
sí.
Almenys en el meu cas, i suposo que la majoria. Llavors, ara mateix també és molt dur, perquè clar, treballo de 10 del matí a 10 de la nit, tinc un trosset per dinar i necessito dormir perquè si no el meu cos no aguanta, i segueixo ballant, tinc actuacions, quan tinc actuacions tinc que delegar les meves classes a altres professors, de la mateixa manera que ells els deleguen a mi quan ells en tenen.
Uh-huh.
Llavors, doncs, treballo de dilluns a diumenge, no sé, no tinc dies de festa, oh. Però m'és igual.
Uh-huh.
Només, és que m'és absolutament igual, perquè no entenc el que és un dia de festa. A mi el present, el gaudeixo igual que un dia de festa.
Uh-huh.
Llavors, doncs, bueno, treballo de dilluns a diumenge, però és una feina molt dura.
Sí,
és
sí.
Bonica, però és molt dura. És molt dura. I hi ha moments que també tinc taquicàrdies i que em trobo molt malament i que no puc dormir de cansament.
Encara sí, ja segueixes.
Segueixo.
Wow.
Segueixo.
Sí, sí, però és una passió molt forta.
És que no et pots desenganxar perquè és molt bonic sentir la força de gravetat. Saps? No som conscients de que estem en un planeta. I nosaltres, els ballarins, estem treballant constantment en contacte amb la força gravetat de la Terra.
Llavors,
quan ets conscient de tot això, sents una sensació d'expansió, de consciència, que te quiten lo bailao, saps? Que te quiten lo bailao. Llavors, després hi ha altres tipus de balls que tenen altres coses, doncs els balls d'embalat, que li dic jo, que és per passar-t'ho bé, gaudeixes amb la parella, fas exercici, passes una bona estona, és molt positiu.
Sí.
I després, en el meu cas, el flamenc, tota la sensació de la dansa pura que tens quan balles amb els cantaor o que balles al cante, tot en directe, al mateix moment, tota aquella sensació en aquell moment present, aquella sensació és brutal. És brutal, vull dir, no em vull dedicar a una altra cosa.
No, no, sí.
Com et dic, que me quiten lo bailao. És dur,
sí.
És bonic, però és molt dur.
Sí.
I clar, després, un cop arribes a un nivell, ja no pots canviar.
No, no.
T'estàs enganxat.
Sí, ja està.
Quedes enganxat en allà, hosti.
Pues, parlant així, penso dels altres llocs del món on el ball és el centre de la societat, no?
Sí.
I és veritat que aquí hem perdut això.
Hem perdut això, sí. Com ho saps, això?
Pues de veure que... Pues
és molt bona reflexió.
Sí.
Perquè jo ho dic sempre, això, dic, a veure si m'ha sentit dir-ho a algun lloc, no? Que a les cultures no occidentals la dansa i la música formen part de la cultura i fan ritus i rituals, es posen en trans, amb el grup, i bueno, pues, parlen amb els esperits, diuen ells, no? En la cultura occidental, la religió catòlica prohibia la dansa perquè era una cosa una mica llibertina, i llavors la va prohibir durant tota l'edat mitjana. Llavors, clar, vam deixar de ballar.
Sí.
Les persones deixàvem de ballar. Si ballaves, ets una bruixa, no?
Sí.
Sí que hi havia els balls regionals, però eren molt, molt, molt retinguts. Dels balls regionals va sortir la dansa clàssica, que va néixer a Itàlia en l'època del Renaixement, vale? Amb els Medici, i es va portar a França amb el rei Lluís XIV, i que tenia la seva cort, que era el rei Sol, i llavors allà tenia un professor de dansa que ensenyava els balls regionals, que van començar a ser cortesans, i a partir d'aquí comença la dansa clàssica. Llavors tots la nomenclatura dels noms clàssics, doncs, són francesos, no? Llavors, clar, la dansa va començar a sorgir un altre cop, a França va ser més forta, i després va passar a Anglaterra i a Rússia, i amb els ballets russos i tota la història, i al final la dansa europea o occidental s'ha estilitzat molt, i no és tant de carrer, però ja comencem tots a entrar una mica en el món de la dansa. Però des d'un punt molt, molt culte, no des de casa, val? Llavors sí que hi ha excepcions, com el flamenc, que és molt del poble, i també a Estats Units ha sorgit el breakdance i el hip-hop, que és de carrer, i també és molt tribal, i bueno, doncs sembla que comencem a tornar un altre cop a entrar dins el món de la dansa més des del carrer.
I el flamenc com ha sobreviscut aquí, com un ball lliure?
El flamenc ha sobreviscut... Ha sobreviscut gràcies als gitanos, perquè quan va haver-hi el descobriment d'Amèrica, en 1492, crec que va ser l'any que es va descobrir Amèrica, hi havia els reis catòlics, i van fer molt mal perquè van treure els jueus i els musulmans d'Espanya, i llavors els gitanos van ser els que es van quedar i van mantindre la cultura del sur, flamenca, que no és que vingui dels gitanos, ve de gitanos, jueus, àrabs i espanyols d'Espanya, saps? Llavors, al treure els jueus i els àrabs, van quedar els gitanos, que van mantenir la cultura, i a més, com que anaven molt a Sud-amèrica, o ja, bueno, a Amèrica, que hi havia el descobriment, doncs, treballaven amb vaixells i tal, portaven els cantes d'ida i vuelta i tot això, i van mantindre tot aquest llegat que teníem a Andalusia. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, han passat els anys, i al segle XIX-XX és quan el flamenc es va començar a pujar en els escenaris. Primer va començar amb tablaus o cafès teatres, que es deien, al segle XIX, així. I després es va començar a pujar a teatres i va començar a ser una dansa culta. Però primer era molt, molt del poble.
Wow. Sí.
els turistes que anaven a Andalusia, francesos i flamencs, que es diu que a vegades es diu que el flamenc ve de los flamencos quan estaven a Andalusia. I bueno, pues es va anar culturitzant i al final pues ha arribat a fer-se pues internacional.
Sí, sí.
Per exemple, el Joaquín Cortés pues l'ha internacionalitzat molt, ha ajudat molt al ser tan comercial i trobes la camiseta, pues ha comercialitzat molt el flamenc. Bueno, no en parlem del gran mestre Paco de Lucía. Aquest sí que ha sigut el més gran en el flamenc, que l'ha internacionalitzat i l'ha canviat, a més. Jo diria Paco de Lucía és el Nova Mas, és nostre héroe.
Sí.
I després també pues, amb coses més senzilles en el flamenc, per exemple els Gypsy Kings, que són francesos, pues, la rumba va passar de rumba catalana, després va passar a França i també l'han internacionalitzat molt. Saps? I llavors, doncs, bueno, pues ara el flamenc és cult i està en els escenaris i després ja no parlem del Japó, que hi ha més tablaus que a Espanya en el Japó.
Sí?
Sí, sí.
Ah, és una exportació.
Sí, sí, és l'evolució.
Molt bé, sí, sí. I tu, quan sabies que volies bailar, a quina edat?
Jo volia fer astronomia de petitona, volia ser astrònoma, sí. I un dia, pues, em vaig posar a ballar i ja no vaig poder deixar. Ja tenia 15 anys, ja.
A 15?
Tenia 15 anys, sí.
Ah, no petita.
No. La meva mare ballava, sempre em portava les classes, sempre la mirava, era pianista, és pianista. I sempre tinc molta musicalitat perquè sempre tenia el piano, escoltant el piano. He tingut molta cultura musical i de dansa mirant a través de la meva mare. Llavors jo als 15, quan em vaig posar a ballar, ja sabia de què anava bastant, saps? Vull dir, la meva mare l'havia vist ballar i ella, quan estava embarassada de mi, doncs va començar a ballar. Sempre havia volgut ser ballarina. Ella sí que havia volgut ser ballarina de petita i és la que em va liant a mi. No li deixava ni tocava el piano. I llavors, quan va tenir 30 anys embarassada de mi, va ser quan va començar a ballar. I feia classes amb mi a dintre, 3 classes diàries feia. Es va treure el... Jo, per mi, que m'ho va transmetre.
Sí, sí, sí. Jo començava a bailar una mica de dansa de ventre, també embarassada.
Molt bé.
Perquè volia estar més en contacte amb mi mateix.
Molt bé.
I ha sigut molt bonica tot.
Clar que sí, sí. Clar que sí.
I un record que tinc, que estava una setmana de París i hi havia una festa de les noies de dansa de ventre en el bosc. Hi havia moltes noies, moltes dones bailant, un foc al mig, i era un record molt, molt bonic que tinc de l'embaràs,
sí.
Molt en contacte amb la natura.
Sí,
i...
sí, és que ens falta això. I la gent, quan ve a l'escola, gent adulta, tenen com una mica de por a fer dansa clàssica i contemporània, quan no tindrien per què tenir-ne, no? No sé. Es pensen que no ho poden fer o alguna cosa així, i sí que ho poden fer, però cadascú al seu ritme.
Sí, però jo imaginava que per ser bailarina professional hauries de començar de molt petita.
Si ets clàssica, sí. Si és ballet clàssic, sí. Ballet clàssic has de començar com als 5 anys, com a molt gran, ja. I als 16 ja ets una primeríssima, als 16 anys. Ja ets una passada, 16, 18, 20. Val? Hi ha nenes que tenen molta facilitat, que són comptades amb els dits i poden començar més adultes. Val? I dedicar-se al ballet clàssic i ser primeríssimes. Però no hi ha una escola de clàssic així forta aquí, a Catalunya. Llavors, tindria que estar-hi, per exemple, en el Liceu, saps? Però no hi és, no hi és. Llavors, no hi ha aquesta oportunitat aquí.
I tu dius que...
Tenen que començar de petites i, a més, han d'entrar en una escola que puguin fer els seus estudis normals en aquella escola. O sigui, que hi hagi una infraestructura. Com ara l'Institut del Teatre... Pues les nenes entren quan comencen l'ESO, fem proves d'accés i llavors ho tenen tot en allà. Però els pares es desplacen fins a Barcelona perquè la seva filla pugui estudiar en allà dansa i, a més, els estudis normals, saps? Llavors, clar, és complicat que es puguin dedicar. No hi ha carreres, llicenciatures. Així com als Estats Units la dansa ha estat superintegrada a les escoles, la dansa i la música. Els professors de dansa i de música són gent llicenciada en dansa, gent que saben ballar. I de música que saben tocar, no una persona que ha après a tocar la flauta i ara fem una classe de música en una escola, saps? Vull dir, és que és patètic, realment. Llavors, les persones com jo, que muntem una escola amb una mica de cara i ulls, pateixes moltíssim perquè tens que pagar una de coses per tirar endavant i permisos i tal, que és quasi ben possible. Altes de seguretat social és molt dur, molt difícil. Però bueno, ho estem aconseguint.
I doncs per això vas anar a Amèrica per estudiar allà, perquè és,
hi ha aquí més... no hi havia possibilitats, no? Allà hi havia moltes escoles privades, però allà a les universitats fan dansa també. És que en allà les matemàtiques, la història i la dansa i la música tenen el mateix valor. No tenen menys valor, tenen exactament la mateixa seriositat. És la mateixa, la mateixa. I si tu ets ballarí o músic, en allà et respecten com un metge. En aquí ets ballarina i a ver dónde baila esta, ¿sabes? O sigui, és molt diferent, molt diferent, culturalment és molt diferent.
Però igual era canviant, penses? O...
Sí, pot ser, no ho sé, no ho sé. Sí. Tal com està tot, uf, no sé, ni m'ho plantejo. Ni m'ho plantejo perquè està molt malament el món artístic, està molt malament.
Sí, que no...
Sí, no sé, no em plantejo res perquè està tot... Bueno, políticament i tot, està tot molt estrany, vull dir, no cal que en parlem, perquè és que no saps, ja no saps ni què pensar de res. I els artistes hem sigut tota la història marginats. Per exemple, jo, per contractar un músic per fer una actuació, no hi ha ni un que estigui donat d'alta dels autònoms. Bueno, comptats amb els dits. És que no es poden donar d'alta d'autònoms, per què? Perquè en aquest país... Et dones d'alta d'autònoms, tens que pagar els 260 euros mensuals, tant si tens ingressos com si no.
Sí.
Això no passa als Estats Units, ni crec que a França tampoc, o a Europa tampoc. O sigui, aquí, tu no guanyes un duro i tens que seguir pagant els autònoms. És ridícul, és absurd. No tenen intel·ligència per entendre això? No són tan intel·ligents els polítics?
Sí.
I com és que no entenen això? Llavors, el músic t'hauria de poder fer una factura... si no guanya almenys un sou de 12.000 euros anuals. Si no guanya 12.000 euros anuals, que et faci la factura, però no, tenen que ser 3.000 anuals. 3.000? Tu creus que amb 3.000 euros podem viure? I això ha sigut sempre. És totalment ridícul i patètic. Som uns marginats socials, totalment.
Sí, si vols començar una cosa, és molt, molt difícil per això.
Marginats, som totalment marginats.
Una cosa una mica polèmica, potser.
Bueno, ara això que et dic dels músics i dels ballarins i tal, passa igual amb tothom. Ara tothom desperta. Ara tothom diu, hòstia, mira el que em passa, sóc autònom. I jo penso, pues, si ens ha passat sempre als músics i als ballarins, ara tothom desperta, que tindrien que estar les coses d'una altra manera.
Sí, doncs si vols guanyar la vida amb la dansa, has de obrir una escola o ser professora?
Has de ser professor, de ser professor. No, viure de les actuacions no, no, a no ser, a veure, n'hi ha alguns que sí, però comptats amb els dits, vull dir, potser amb tot Catalunya... Ara me sembla que ningú deu viure de les actuacions.
Increïble, sí.
De Catalunya, no sé, o passa, no hi ha subvencions, només les té un. No es viu de les actuacions, i si no, doncs amb un molt curt període de temps.
I per la imatge del cos, a vegades es veuen les bailarines de ballet, que són molt primes, i això pot... fer un trastorn alimentari, hi ha problemes, això? Tu has vist?
Jo ho he viscut. Jo, quan estava a Nova York, estava a Martha Graham, en una escola de dansa contemporània, m'obligaven a estar prima, i jo ja ho estava de prima, però jo em veia supergorda. Llavors vaig passar una mica de bulímia, però després se'm va passar de seguida. Però sí que ho vaig viure una mica de que no volia menjar, i si menjava, doncs volia vomitar-ho, saps?
És increïble per poder fer una cosa que t'agrada molt.
Però al final és contraproduent, perquè per aprimar-te no és no menjant, és cremant. I com cremes? Menjant moltes vegades al dia, poca quantitat per no enfartar-te'n de menjar. Llavors, aconsegueixes que el metabolisme funcioni. O sigui, el problema d'aprimar-se o no aprimar-se no és si menges molt o menges poc, és com menges i què menges. Llavors, per suposat, fora grasses, sucres, però bueno, hi ha alimentacions boníssimes que no necessites tot això, i diversos cops al dia, com més millor, mínim 3. Per exemple, no sopar no és bo, tampoc, perquè has de menjar alguna cosa, perquè si no el metabolisme s'adorm. Uh-huh. Tens que fer que el metabolisme treballi, que vagi cremant, que vagi cremant, que vagi cremant. Però si no, ralenteix, s'adorm, i llavors a la mínima que menges t'engreixes de cop. Uh-huh. Llavors, quan tu fas coses com això, de menjar, de no menjar res en tot el dia per aprimar-te, arriba un dia que menges normal i t'engreixes de cop, perquè el metabolisme no crema, i a més, t'engreixes malament. O sigui, et queda amb cel·lulitis i tot això, vull dir, no ho cremes. Uh-huh. Has de cremar.
I a més no tens l'energia per estar al dia, no?
No,
les coses.
Exacte.
Sí, sí.
No és sa.
Uh-huh. Hi ha ajudes per les noies que tenen aquestes problemes?
Bueno, nosaltres això no ho vivim a l'escola.
No, però en Amèrica, per exemple, que has vist.
No ho sé.
Però l'escola és...
Salva ser quien pueda, sí. No, a més que... A veure, en el ballet clàssic... A veure, jo em cuido molt el cos, també, perquè també tinc una edat... I no em puc engreixar, saps? Uh-huh. Però bueno, com quan ets més adult ja tothom ho fa, tothom es cuida el cos i, uh-huh. i bueno, doncs jo no em menjo un croissant de xocolata al matí, uh-huh. saps? Vull dir, ho faig tot d'una altra manera. I bueno, quan ets petit s'ha d'anar molt en compte, quan fas el canvi, als pares, doncs alimentar els nanos que no mengin croissants de xocolata tampoc, perquè si fas el canvi després et ve la regla i tot això i t'engreixes de cop, et canvien les hormones i després costa molt de treure. Uh-huh. Al igual que l'època de la menopausa. Tens que anar molt al compte amb el canvi hormonal per no engreixar-te de cop.
Sí.
Són moments molt, molt concrets que has d'anar molt en compte.
Uh-huh. Sí. I també, de l'altre costat, no pots lluitar contra la naturalesa, que amb l'edat
sí.
agafaràs una mica més de gras.
Bueno, no tens per què.
No
tens per què. Uh-huh. A casa, jo i el meu company... Uh-huh. ens cuidem molt i ell està perfecte i té 62 anys. Uh-huh. No té gens de panxa, no està gens inflat perquè té molt clar uh-huh. quina alimentació ha de portar. I menja, eh?
Uh-huh.
I jo, això a mi m'acompanya i també pues, penso que no tinc per què engreixar-me. El que sí que em sortiran són les arrugues,
totes les
no?
hores que fas de dansa.
No, però no són les hores de dansa, és el menjar.
El menjar també, sí.
No és l'exercici el que t'aprima, no. És el menjar.
No, és veritat.
Sí. L'exercici t'ajuda, et posa en forma, et tonifica el cos, però t'engreixes menjant no fent exercici.
Uh-huh.
T'aprimes menjant bé no fent exercici.
Sí, o sigui, no pots anar a fer una hora al gimnàs i després agafar un donut.
No.
Perquè
no
has cremat el donut.
A veure, si te'l menges abans, uh-huh. si te'l menges abans de fer exercici, és diferent, perquè el cremes en el moment.
Uh-huh.
S'ha de saber tot una mica.
Uh-huh.
Però després no és bona idea.
No.
Després no és bona idea, perquè no el cremes en el moment.
Clar. No, és fruit secs, aigua... No?
Sí. Ja ho sabem tots una uh-huh. mica el que tenim
sí.
de fer.
Sí, sí. I a l'escola ara esteu preparant algun espectacle?
Sí, cada any fem el final de curs, aquest uh-huh. any va de les emocions i llavors doncs, treballem una mica coreografies contemporànies amb temàtica i llavors en aquest cas és, el que és contemporani, la coreografia doncs, té un concepte, en aquest cas doncs, és les emocions. Llavors hi ha una altra part que és la mostra de balls, que ja no hi ha concepte, doncs, és en el flamenc, claqué, el hip-hop, uh-huh. llavors fem la part contemporània i la part de mostra de balls, que també fem teatre musical.
Uh-huh.
Vull dir que hi ha moltes disciplines que no entren dins del que és el concepte contemporani.
Uh-huh.
Cada any fem el final de curs. I cada dos anys, abans ho fèiem cada any, però és molta feina, cada dos anys fem el trencanous.
Ah, ok. Uh-huh.
Sí.
Oh, wow. I el final de curs també?
No, el Nadal.
Ah, a veure, típic Nadal. De Nadal. Oh, wow.
Típic de Nadal, uh-huh. sí.
Que bonica, però és,
sí.
és molt, molt de Nadal i molt bonica. Amb
és molt Nadal, és sí. molt bonic i, a més, és difícil perquè és una producció, no és un final de curs. Llavors uh-huh. tens que pagar tècnics, no sé què i tal, l'entrada és més cara. No ho fan tots els alumnes, és uh-huh. pels alumnes que fan només clàssic i contemporani, saps?
Sí.
Llavors hi ha un paper principal, hi ha una mica com un càsting
uh-huh.
per fer el paper principal, saps?
Però sí, al final la satisfacció, no? Quan ho tens allà al teatre, està tot...
Sí, bueno, és tan dur que...
Sí.
És duríssim, sí. Uh-huh. Jo acabo malalta cada vegada. Però la meva satisfacció són els que tinguin ells, els nens, l'oportunitat.
Uh-huh.
Aquesta és la meva satisfacció.
Les agrada molt estar a l'escenari davant
clar,
dels pares.
Clar, que puguin tenir el que jo no he tingut.
Uh-huh.
Jo no he pogut tenir ni fills amb tanta feina.
Uh-huh.
Llavors, doncs és una entrega total, és que si no, no pots.
Uh-huh.
O sigui, és molt dur, eh? Es parece muy bonito, pero muy duro.
Sí.
És molt bonic, però molt dur. Bueno, mira, cadascú escolleix la seva vida. No em queixo, saps? Però el que més m'agrada és poder veure com nenes poden tenir, i nens, aquesta oportunitat, no?, de tenir bons professors i que puguin dedicar-se professionalment si volen. O almenys tenir com a mínim aquesta cultura i que arribin als 12 anys aprenent alguna
cosa. Sí, sí, sí. I al final de curs, l'espectacle, quan és? En juny?
El 19 de juny.
All right,
el 19 de juny.
Okay. Per apuntar.
Vale.
I està, es fa a l'Ateneu?
A l'Ateneu, sí. Sí.
Okay. Pues, moltes gràcies, Núria.
Gràcies a vosaltres. És un plaer.
Sí, pues ha sigut molt interessant parlar amb tu i,
molt bé.
I veure... algo que treballa sempre 24 hores dies a la setmana, amb la passió.
Sí. Uh-huh. Bueno, però per mi no és un problema, saps? Uh-huh.
No, no.
És l'acostum i és algo natural i la meva vida és aquesta, l'entrega que ells puguin fer això i a ajudar qui puguis, no? Uh-huh. Perquè
sí, sí. No, segur
la
que
vida
estàs...
són dos dies, no? I no hi ha... Si no ens ajudem entre uns i altres, escolta, no sé...
Bueno, moltes gràcies i bona nit.
Gràcies i bona nit.
Tenia Esport amb Lluís Brau.